Arribam així a les 11 i 4 minuts. Tornem a les 12 amb més informació.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Molt bé, tercera hora de programa d'aquest cap de setmana, ja segon programa de l'any. Han començat ahir, aquest dissabte, va ser ja intens en quant a material i tot el que podem oferir cada cap de setmana. Ja sabeu que feim un programa entretingut aquí a La Gran Vida, però en aquesta tercera hora de programa de diumenge el que volem fer és relaxar-nos una mica, baixar pulsacions, i és el moment de fer l'entrevista íntima, una entrevista més personal que sempre ens agrada fer. Mireu, avui entrevistarem un home que ha fet, podríem dir, del vent, un camí de vida, per dir-ho així d'una forma una mica més filosòfica, però sobretot és un home que ha après a construir-se a ell mateix. Ens visita Santi Oliver, campió del món de block art, emprenedor, també impulsor d'una comunitat esportiva única a Mallorca i fill d'una figura mítica a l'esport balear com era en Jaume Oliver, més conegut com Jim Oliver. Avui parlarem del pare, però sobretot també parlarem del fill, d'aquesta figura, de com es construeix una identitat pròpia quan el referent, com era son pare, era tan gran. No parlarem tant de l'esport, parlarem de la seva vida, parlarem de moltes coses i sobretot que ell mos conti. Ja m'ha anunciat que xerrarà pels colzos, per tant, disfruteu en els pròxims minuts, en aquesta hora de programa a La Gran Vida. Avui tenim en Santi Oliver. Santi Oliver, molt bon dia. Com estàs?
Molt bon dia i bon any.
Molt bon dia i bon any. Ja has fet els teus propòsits?
Sí, però ja fa moltes dècades. I bueno, els segueix mantenint, que és tirar endavant en el que tinc i fer el millor possible en les eines que gaudeix.
I si t'apareix, podem començar per aquí. Abans de parlar de tot, del que has fet i tot això, qui és avui en Santi?
Pues el resultat d'una feina d'equip envers dels meus èxits i una feina individual envers de les meves derrotes, totes les meves fallides. Una construcció permanent, com has esmenat abans.
Mm-hmm. En quin moment vital estàs ara, ara mateix?
En stop.
2025 estàs en stop.
En stop. Cada dia per mi és stop. Estar dalt, estar viu un altre dia i continuar amb ganes de tirar endavant i de millorar cada dia.
Què t'ha costat més, i ara parlarem una mica, si tu érem a Sollent sobretot, què t'ha costat més construir? La teva carrera esportiva o l'equilibri personal?
L'equilibri està en construcció. Tengo un cartell de póngase el del casco, construcción en progreso. Mm. Llavors, en el tema personal és una lluita diari, amb el que ara fa un parell d'anys que tinc un diagnòstic infern de TDAH, de divergència. Llavors això dona sentit i dona moltes respostes a preguntes que mai ningú s'havia fet.
Perquè la gent ho pugui entendre, què és TDAH? Què te suposa?
És TDAH, són les sigles de trastorn de deficiència d'atenció e hiperactivitat, lo qual ja la pròpia nomenclatura no és ben bé correcta, no és un dèficit d'atenció, és més bé una saturació d'informació constant. Jo estic aquí mantenguent el contacte visual amb tu mentre jo xerro, però me costa moltíssim, per exemple, mantenir-lo quan tu xerres, perquè puc fer una de les dues coses, que és mantenir l'atenció o quedar-me en el que tu dius, llavors llevaré la vista, o mirar-te en els ulls i no quedar-me en res de lo que dius. Això és només una de la llista de 80, 90, 100 símptomes, dels quals una dotzena se traten com a patologies diferents. Llavors estic parant atenció a tots els elements que intervenen aquí, a el que hi ha de fora, llavors és una saturació. La paraula en anglès, overwhelm, que dius en castellà abrumado, que és estar sobrecarregat.
Això t'impideix actualment fer feina, per exemple? En quin moment has dit que estaves en un moment d'estop? Això vol dir que estàs fent feina ara o que estàs en un moment de tranquil·litat de la teva vida?
No, el que tinc és un moment de claritat, perquè una vegada que pots no tant etiquetar, sinó saber què és el que a un li passa quan dus tota una vida mascarant o camuflant-te símptomes que no són ben rebuts per als altres, lo qual un dels símptomes que és altíssim nivell d'empatia fa que tu em mascaris per no ser assenyalat, no ser focó d'atenció i poder anar tirant. Això el que fa és que puc ordenar el meu dia a dia d'una forma més efectiva, menys traumàtica, reconeixent els símptomes, lo qual me permet estar en un nivell d'optimització de recursos i de, i de poder fer cada dia el que m'he proposat fer.
Han començat aquesta entrevista, aquesta entrevista recordant la figura d'en Jim Oliver, que era ton pare, que va ser un campió. Tu has tingut aquest referent i jo m'agradaria que xerràssim ara que venen els Reis de la teva infància. Ton pare va ser un gran campió i tu també ets campió, en aquest cas, d'un esport que és el block art, que en parlarem també, perquè per molt que de vegades te puguin fer una entrevista, segur que compartiràs que si surts de la bimbolla hi ha molta gent que no sap que el block art és una cosa així prescuda com fer windsurf, però damunt la terra, no la mà. Per dir-ho malament, ràpid i des de desconeixement, però també ets campió. De campió, com era ton pare, a campió ara, tu també, amb una altra disciplina, com va ser aquesta infantesa teva en una època com ara, per exemple, a punt de que arribin els Reis?
Pues... en segon pla quedava el tema del campió i molt més en primer pla tot el que ell per ell representava l'esport i l'esportivitat. I dintre de l'esportivitat, l'espectacle i les arts marcials, des qual ell també va ser pioner, per exemple, en judo amb el mestre Robert Murat Ore, en els 60, un dels seus primers alumnes, quan en Lluís Petrus va portar en Robert Murat Ore després d'un campionat a Saragossa i se'l va dur cap aquí. Llavors, dintre d'aquests termes de filosofia de l'esportivitat, d'aquesta altius, citius, fortius, és més alt, més fort, més lluny, entrava el que ell considerava l'esportivitat, que també, tenc que entendre ara en la distància, la part divergent d'aquest legat seu cap a jo. Les coses simples, com estructurava tot i com va arribar en stop dins d'un caramull de lots joves, forts i analfabetos, com van néixer tots en aquella, aquí a la Guerra Civil i pre-Segona Guerra Mundial, en un moment de necessitat a bon, per sortir de la misèria tenies dos, tres, aquí a Espanya, tres, que després van ser quatre camins, que eren els toros, el futbol i la boxa, i després va esdevenir la lluita en els anys 50. mon pare, dins de sa necessitat de poder menjar cada dia, se va veure entre ses feines que feia de nin, ja d'adolescent, fitxat, entre cometes, dins d'un gimnàs aquí a Ciutat, i en 14 anys se va iniciar, en 15 va fer el seu primer combat amateur i va ser seleccionat a Balears i després a Espanya per ser un dels components de l'equip de boxa espanyola en els Jocs Olímpics del 48 a Londres, tornant-se un dels primers mallorquins, si no primer mallorquí, en uns Jocs Olímpics. L'experiència més potent a nivell esportiu per ell va ser aquesta, desfilar allà amb tot el que representa uns Jocs Olímpics, o representava, si m'ho posem una mica en sos termes econòmics avui en dia, el que representava un Joc Olímpics en termes de puresa, de filosofia, d'esportivitat, el màxim respecte per als oponents i treure de tu el màxim, el més potent. Llavors, aquest bon home va fer stop a cada un dels llocs que va tocar i per arribar a tenir a complir el seu somni, que era volar, i després d'estalviar molt i casar-se amb una mare i fer molta feina tots dos, amb aquells dos barets varen arribar a fer 4 duros i els hi va permetre de viure de rendes i anar creixent fins que va fer el seu somni de poder volar.
Va ser aviador, va fer moltes coses i en una època molt complicada, tu comentaves, no? Això, estem parlant de dècada dels 40-50 i no era gens fàcil. Se l'ha respectat més en una època més actualitzada, o en aquell moment ja era una persona molt valorada? Els mitjans de comunicació anaven de diferent manera, era més complicat. Ara qualsevol mallorquí te fa o balear guanya un aconteixement esportiu i ja tot d'unes són balear o són mallorquí que vols que et guanyi, no? Ara tot aquest titulars, abans supos que no era com ara. Se'l respectava molt en aquella època, o t'has donat compte, així com tu has crescut, de que ton pare va ser un gran?
Aquí tenim dos referents mundials de 50, quan no continentals, que són mon pare, el Coloso Balear, on jo tinc guardes programes i cartells en els quals en el subtítol de Jim Oliver del Coloso Balear posava The Toughest Wrestler in the World, el más duro luchador del mundo, i a l'altra mà teníem en Guillem Timoner, 6 vegades campió del món en pista, en bicicleta en pista. L'impacte popular era brutal. Movien masses de gent, tots dos, aquí a Mallorca, a la península, en el continent, i allà on anàs, per exemple, quan anava a fer la costa est d'Estats Units. Llavors tenies aquest grandíssim impacte. Jo he crescut durant dos, tres generacions, jo coneixia ton pare, jo coneixia aquí tothom coneixia mon pare, i és que són 10 anys majors que jo, 15 anys majors que jo, encara me conten com son pare els duia caminant qualcuns de Santa Maria a veure mon pare. No, a mon pare no, perquè no tenien dobbes ni per estren, ni per entrar a la plaça de toros, i se quedaven de fora escoltant el combat. O sigui, aquesta anècdota és brutal en aquest aspecte. I a nivell de popularitat avui en dia, a nivell global, pues, tens un Rafa Nadal que pentura seria el més potent, amb algo que ha esdevingut molt popular com el tenis aquí, envers de tots els grans campions que han tingut de tenis, la picota seria posada per en Rafa Nadal. Què tens de diferencial? Que avui en dia estan més sotmesos a lo que és s'apabullant quantitat d'informació, i abans tenies que allò s'establia i tenies converses constants en lo que és testimonis de sa gent, més lo que sentien per sa ràdio, quan hi havia ràdio, ja en els 50 ja s'havia popularitzat, i sa premsa escrita. Llavors, això era lo potent que se sostenien en els temps, igual que ses grans estrelles de futbol.
Està molt bé que ho expliquis, perquè aquí tenim sa sort de IB3, tant a tele com a ràdio, de poder fer un homenatge i fer seguiment d'esportistes que avui en dia ho estan fent molt bé. Clar, tu has de tirar més d'una mica d'aquesta sensació del que t'han contat durant generacions, com era ton pare, quina era la situació que va viure, ton pare també t'ha de contar, i tu sempre l'has vist més com un bossejador o un lluitador en tots els àmbits?
El tema esportiu quedava en segon o tercer terme. Lo que realment li volia de dins, i el que jo llegia en els titulars dels diaris, premsa escrita i ràdio, i després la incipient televisió ja en els 80, final dels 80 i 90 aquí, els titulars eren La vida senzilla d'en Jim Oliver, campió d'Europa de lluita, primer mallorquí en Jocs Olímpics i pilot esportiu actualment. La vida senzilla, que és el que he conegut jo. He conegut un senyor que patinava cap a pagès, que feia feina en les seves mans en la sort, només la que he conegut fent feina, estiguent retirat i visquent de rentes. Jo he crescut en un ambient on se m'han ensenyat tots els oficis, on he sentit històries de que mon pare, ja siguent en Rafael Nadal, entre cometes, dels anys 50, ja en els 60, mon mare em deia que li guardaven feina sempre quan acabava la temporada de lluita a Barcelona i aquí a Mallorca, li guardaven feina per no perdre el costum de fer feina, perquè no saps a on estaràs el dia de demà. Aquesta previsió del divergent, llavors aquests detalls de divergent que he vist, a on poses hiperfoco i què és lo rellevant per tu, i allà focalitzes tota la teva energia cada dia. I és fer feina en ses mans, a sort, en el jardí, amb obra, lampista, fusteria, i és lo que, el legat que m'ha quedat familiar. Som aprenents de tots, mestres de res. Llavors, l'ansietat per voler saber més, demanar la curiositat i voler aprendre més coses. I aquelles començaments d'entrevistes anuals que sempre començaven la vida discreta i senzilla d'en Jim Oliver, i era el que ell cercava des de nin, la simplicitat i fugir de renou del món, el que distorbava la seva tranquil·litat i la seva pau, que va ser arrabassada per una guerra civil que va entrar quan ell tenia 9 anys.
Quant hi ha de ton pare dins tu?
De mon pare i de mon mare. De mon pare tinc adquirides una sèrie d'habilitats i de mon mare en tinc adquirides d'altres, tant a nivell de manualitats, de llengües, de habilitats socials, però sobretot el que és avui en dia amb aquest diagnòstic és dir, uau, les coses que me resulten fàcils, i aquí ja podria entrar a la banda del meu èxit, les coses que me resulten fàcils, que la resta del món diu, uau, com has aconseguit això? Com has aconseguit arribar o assolir això? I dic, però si és fàcil. I les coses que me resulten tan difícils, una dificultat extrema, quan dins meu és per què tothom li surt bé això que és senzill, i t'entres dins d'aquesta sobrecàrrega de culpa i de no saber arribar a coses que tothom arriba, i quan ja me surten coses que no entenc com ho he fet, a nivell esportiu diu, què ha passat? Me diuen, hey, congratulations, you're first, i no sé com ho he fet, ha, 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 i no és broma, és real, diu, no ho sé, jo he seguit el vent. Coses que no entenc, que començo a entendre ara després de 15 anys de practicar block art. Llavors, aquest legat de la vida senzilla, que entraríem dins d'aquest jardí epicúreo, aquesta tranquil·litat d'un petit hort on tu conres, aquest jardí senzill epicúreo, que és part de la seva filosofia, el que vaig aprendre jo de nin, d'observar-lo i després de llegir. Llavors, dir, aquestes floretes de les tomàtiques, tenir les gallinetes, tenir cuidado de la teva petita parcel·la, i allà on puguis col·laborar i ajudar en aquells que no han tingut la resolució, recursos que hem tingut nosaltres per tirar endavant. Sempre una mà en els companys, amics i amigues que s'han vist en dificultat, i van sempre allà poder col·laborar, ajudar a que donguin una empenta cap amunt.
Quan perds a ton pare?
Pues mentre jo estava a un centre de situació de politoxicòmans a Castella, a la península, ell va tenir un accident en son motovelero que tenia, va caure, va sobreviure a l'impacte perquè era en Jim Oliver, the toughest wrestler in the world, allà on hauria mort tothom. Ell va sobreviure, va quedar uns mesos en coma i després tres mesos més viu, fins que va morir, fins que el cos no va suportar tot aquell, diguéssim, el que és estar aturat amb hemiplegia i no poder moure't, que te du un 70 anys i tal, un catabolisme que te du al col·lapse de sistemes i dels òrgans. I llavors pues, jo el vaig venir a veure ja quan va despertar d'escoma i tal, i no saps si te coneix o no te coneix, i llavors el patiment de desitjar que algú, en aquest cas mon pare, no fos conscient mai de on estava ni de qui era, de veure's atrapat qualcú actiu, sobretot anímica i mentalment, i després físicament, veure's atrapat en aquell cos. És l'horrorós que ha de ser, com li passa a milions de persones, de que no poden moure's, de que tenen una paràlisi sobrevinguda per malaltia, accident o edat, i veus en aquestes circumstàncies. Llavors, uau, va ser molt dur.
T'agafa en un moment molt complicat.
No.
Personal.
No, perquè complicat és cada dia, que és després fent una mica referència a lo de, diguéssim, de construir o reconstruir. O, és, després d'aquesta autodestrucció, quan entens, dic, no, sempre me deien, quin valor o quin esforç o algo, m'han congratulat, m'han congratulat per... o ha sortit de ses drogues, o compte m'entens sense prendre res, perquè sóc abstinent de tot. Fora drogues, fora alcohol, i després 2009, fora tabac. Zero consum, i zero és zero. Uau! I diu, no, això me resulta fàcil. Mai m'han agradat. Encara que m'hagis vist 10 anys d'un consum compulsiu, impulsiu i excessiu, no m'agradaven.
Perquè vares entrar dins aquest món, si vols contar.
Pues, sí, té que veure sobre aquesta divergència, sobretot sentiment de soledat. La soledat de qui està rodejat de persones, però té aquesta soledat sobrevenguda perquè tu vas emmascarant des de nin. En el cas dels atlots, si és molt mogut, i que mogut és, a menys si té hiperactivitat, que és algo que està en els darrers temps, però llavors és que és molt mogut. El càstig no funciona, no funciona, i després poden venir el fracàs escolar o el fracàs personal. Tots els que varen caure en aquell moment dels 80s, normalment el comentari és quan veus un grup ja de més de 3 o 4, i en aquell cas eren 40, uau, lo millor de cada casa. Tots veníem un fracàs escolar, impulsivitat, compulsivitat, i van caure tots, diguéssim, des del mateix entorn de carrer de rock and roll, punk rock. I els consums. Qualcuns han mantingut un consum tranqui durant 40 anys i d'altres l'han tingut impulsiu-compulsiu, com els va dur a sida, hepatitis, mort, o sobredosis, mort, o aguantar fins ara i morir per un col·lapso sistèmic. Per un consum reduït, però que...
A la llarga...
Som senyors majors. Senyors i senyores majors, avui.
Quina edat tens ara mateix?
Pues... 50...
Jo a vegades també ho he de pensar.
8... Som del 67, juny del 67, estem... 58, crec. Mm-hmm. Por ahí andarà.
I en vares poder sortir. En quin moment deixes de ser el fi i pares a tu?
De banda externa, gradualment, a mesura que cauen...
Quan te dones compte que dic, ara som en Santi Oliver, ja no som només el que conta qui era son pare?
Això sempre ha estat allà, però no és algo, diguéssim, que hagi pesat molt. Vull dir, estàs a banda de... Ets el fill d'en Jim, però a mesura que passen les generacions, som en Santi. I després si em passa aquest de final dels 90, en el qual deixes consum, i una cosa és... ui, dos, un any, dos, deu sense consumir, i després ve lo desblocat.
I volia arribar aquí. Arriba en un moment molt concret de la teva vida. Què estaves cercant en aquell moment, quan descobreixes el blocart?
En aquell moment jo cercava seguir respirant un altre dia. Estava en unes condicions físiques, després d'haver passat per una quimio per negativitzar l'hepatitis C, que vaig comprar en els 90s, i en aquest procés de... intentar no molestar molt en aquella convalescència que no acabava de millorar, no acabava de sortir del llit, d'estar estirat, de que me tenien que, els dies dolents me tenien que donar de menjar o de beure amb un tassó perquè no era capaç d'aixecar-lo fins a sa boca. I va aparèixer un personatge, un altre personatge, 10 anys major que jo, que era el pioner d'escarrobelisme aquí a ses Balears, i venia de la nàutica, en Xavi Estarelles, 10 anys major que jo, i també després amb uns detalls de divergent, diguéssim, és bàsic, vale? És bàsic, llavors. I dic, només un tipus amb aquestes característiques podria arribar a construir, a ser pionero en algo que no existeix aquí. En 12 anys se va construir un petit carro a vela amb unes rodes de carrito de nadó d'aquestes de ràdios i una vela d'Optimist a Costa d'en Blanes.
O, si ho visualitzau, veureu que això és Blockart. Ho he dit ben al principi, com un windsurf però fora de la mà?
Exacte. No és només un windsurf en els termes de una vela damunt d'una plataforma, en aquest cas amb rodes, sinó que nosaltres funcionem en la dinàmica de la vela que emplea. És, no és tant la vela tradicional, sinó és vela amb vent aparent. És a dir, nosaltres, diguéssim que en tenir tan poca resistència a l'avançament damunt d'un fluid com és l'aigua, mos semblava més tradicionalment a un Optimist, a un Hobbycat o un windsurf. Avui en dia som el més semblant que hi ha en els multicascos o monocascos amb foils. És a dir, podem anar, tenim el potencial d'anar doble, triple o quàdruple de la velocitat de vent en funció de la superfície que tenim per avançar, a molt baix cost, amb molt poc esforç, que va ser una de les qüestions per la qual vaig arrencar això quan en Xavi Estarell es va venir a Camp Eva, perquè gaudia d'una superfície, en aquest cas l'aeròdrom de Binissalem, a bon practicar-ho. I vaig afegir 4 hectàrees de pista de blocar dins de lo que és la superfície aeronàutica de l'aeròdrom de Binissalem.
Per tant, poden dir que tu diries que ets pioner o ets el que va fer esclatar aquest esport a nivell balear amb una federació i tot això?
Jo sóc qui va fer aquesta cruïlla de camins i, tornant a agafar la filosofia de compartir i d'ajudar els altres, que és de bé de mon pare, de mon mare, dels meus padrins, per les dues bandes, i en els recursos que tinc, i bé, és tipus en la joguina que ha trobat, que ha descobert després de tota una vida de cercar, i jo el que tinc, diguéssim, és el recurs. En aquest cas és el camp. Jo en sotens sempre vaig mirant la pel·lícula d'en Kevin Costner, Campos de Sueños, i dic, només l'has de fer, i la gent vendrà. Jo tinc els llocs, l'espai, l'oportunitat de fer-ho perquè està emparada, no és sol rústic, està emparada per la llei i té un, diguéssim, té un interès general dins de lo que és l'activitat de l'aeròdrom. I, a més, ara, qui ja és quan s'ajunta tot, és, van descobrir en Tolo Riera, que va ser un dels membres fundadors de l'Associació Balear de Blockart, junt amb en Xavi Estarelles, que la parcel·la fa 100 anys a on està l'aeròdrom, se deia Son Vent. Sí, juntant tot això, vull dir, si no ho faig, jo, qui ho fa? Vale, llavors, clar, pràcticament és una obligació, que de sa banda divergent de dins és vamos a hacerlo ya.
Sempre parles de compartir, i aquesta paraula la dius molt, l'he vist a diferents entrevistes, i també parles d'eliminar l'elitisme. Això vol dir que una vegada que tu te fiques dins la competició de Blockart, aquí el més important és practicar esport, o dius en aquest sentit, o per què eliminar l'elitisme?
Perquè és una gran barrera en molts d'àmbits de la nostra vida. Llavors, poder obrir aquestes tanques, aquestes barreres a diferents nivells mos permet de que dins d'ampliar el grup o de gent que pugui practicar o gaudir d'una activitat puguin sorgir gent que tenen l'actitud i la motivació, sobretot, i després desenvolupar el talent de gent que pintura no té recursos per fer-ho. Jo mateix, que tenia la superfície, sí, i es dot bé per comprar-me un, vaig tenir l'ajuda de tot un equip inicial i després es que va créixer en torn d'això, i jo no hauria arribat amb aquest esport a on vaig arribar sense una feina d'equip i sense que els altres que formaven part d'aquest grup inicial haguessin compartit l'experiència prèvia en cada un dels seus àmbits. i jo hagués compartit la meva, en aquest cas, en ser un esport de rodes, la meva experiència en conducció, en termes de vehicle, de motor, traduïda en l'esport de la vela. I entre tots vàrem sorgir de no res, molt aviat, fins a dalt de tot. Quan jo vaig iniciar els moviments de terra per fer la pista d'espedregar, anivellar i compactar en el 2006, desembre del 2006, en el gener ja estàvem, mentre estava anivellant i compactat, ja érem 7 pilots de Blockart. En els dos mesos érem 10 pilots amb 20 pilots. Què vol dir? Eren 10 membres i cada un dels membres duia un altre pilot, una altra família, un altre amic. I així van anar duplicant un mes darrere l'altre fins en el 2007 apareix un campionat d'Europa i els europeus deien de bon sorgiu. En el 2012 mos vàrem establir a nivell esportiu, filosòfic, en el top d'un esport que s'havia inventat a Nova Zelanda, les nostres antípodes, per la pròpia filosofia de compartir el material, la tàctica i la tècnica. I ha fet que nosaltres creixéssim d'una forma exponencial molt ràpida. Tenc sempre el cas de en David Santana Hidalgo, que va esdevenir campió del món en el 2010, en el campionat del món a Ostende, i no era propietari del seu carro. Quan el va acabar de pagar en el cap de 2 anys, una setmana abans de començar el 2012, el campionat del món dels Estats Units, ell era no propietari del seu carro. Entre tots, aquí a Espanya, va sorgir un moviment del qual enduten els meus xassis, enduten la meva vela, estendran millor, ja he comprat un material millor, més nou, enduten als Estats Units. Ja havien fet una comunitat a nivell nacional. I al final va poder pagar el seu carro, comprar més material, va trobar un sponsor, va anar als Estats Units i va revalidar el seu títol. Ell va ser primera vegada campió del món sense ser propietari d'un Blockart, i això ho hem volgut mantenir en el temps.
Quant de balears hi participen en aquest esport ara mateix?
Pues,
quants practicants teniu?
En tenim el que són ara mateix una quinzena de pilots. Sí, és l'associació Ceremoni Quinzena.
I tots tenen el seu propi Blockart, és a dir, l'han comprat o l'utilitzen i tu li dones les eines perquè pugui practicar aquest esport?
No, les eines, la pròpia associació balear de Blockart, en el temps, ha començat a tenir el seu propi material a base de les quotes de socis i comprant material de segona mà perquè els pilots de vell nou arribin aquí i diguin: demà pots començar, si vols esdevenir pilot, paga una quota de soci, comença i nosaltres te portem el material.
Santi, si no existís el Blockart, què faries? Què estaries fent ara mateix?
Pues no ho sé, perquè anímica i mentalment me va treure de... Duia ja 3, quasi 4 anys de llit i sofà que no me podia aixecar, no me podia moure. En el millor dels casos, en dos gatos, podia caminar 100 metres i tornar cap a casa, s'ha agafat desbràs.
T'ha salvat la vida, has blocat?
Mental i anímicament sí, perquè m'ha permès el fet de fer una pista i de desenvolupar i posar tota s'empenta a un grup perquè manejassin l'espai de la pista de Blockart, era perquè les meves expectatives de vida per jo eren no sé quan duraré, 2 anys, 10, 20, no ho sé, o passat demà, perquè me sent morir cada dia, el dolor que patia, la fatiga, tots els símptomes eren tan salvatges que dic... Això m'ha permet de creuar Camp Eva, passar a l'altra banda de la finca, que és on està l'aeròdrom, seure dins d'una tombona entre rodes amb una vela de colorins i estar moguent-me amb molt poc esforç en la serra de Tramuntana de fons, en so petit paradís que gaudeix, i poder convertir-ho en més gent. Llavors això me duia a veure riaies, colorins de ses veles, i sota cel i la serra de Tramuntana, passar els dies que me quedaven.
Clar, i això, quin temps fa d'això?
Estem xerrant del 2006 fins ara.
Encara tens aquesta sensació? O aquesta sensació ja ha passat i podries viure sense Blockart?
Bé, no, està allà.
És la teva medicina?
És part de la meva medicina, és part de la constant cicle de regeneració diària que pateixc / gaudeixc. Llavors, cada dia és uau, tornes en aquesta roda, més bé en aquesta roca de Sísifo. Però ara mateix, tenint el control sobre el que duc i poder posar-li nom, poder dir, bueno, puc centrar-me a desenvolupar això amb més tranquil·litat, i els pensaments i els sentiments mai desapareixen, estan allà, que és part de la divergència. Vull dir, jo visc converses de fa 40 anys fresques, els puc continuar amb tu d'aquí 40 anys, si visquessin prou, i dic continuar en el punt que l'haguessin deixat avui de matí.
Però potser no te'n recordaràs que vares menjar ahir.
O aquest dematí, vale? O no recordes teu nom, o coses diàries que mos afecten moltíssim, que és part de, diguéssim, la columna... Tens dos columnes, com economia, de bé i haver. Pues aquí tens tot el que són, diguéssim, les coses negatives, i a l'altra banda tens tots els superpoders que Déu gaudeix. El que he fet és saber com manejar quan me ve fosc i tenir coneixement de la banda lluminosa, la banda potent, la banda que fa que jo estigui encara aquí viu. I, diguéssim... respectar cada un de les coses que m'han fet arribar en aquest punt. Sempre és cert que les meves victòries pertanyen a dotzenes, no, a centenars de persones del meu entorn que han passat en un moment que m'han marcat, i les meves derrotes només me pertanyen a jo, que és allà on jo aprenc. I aprenc cada dia, constantment. De vegades en aquesta roca de Sísifo digo, uau, un altre pic, un altre pic. Però vaig millorant i vaig gestionant amb aquesta feina de manteniment. Mm-hmm. I sobretot la banda, hi ha qualcú molt potent a la nàutica, molt, molt conegut, que diu la direcció, el meu rumbo no el determina el vent, el determina com jo ajust les veles en aquest vent per seguir avançant. Llavors faig el que tinc que fer per continuar avançant cap a on vull anar.
Saps que és el que més m'agrada de la ràdio, a part de que un pot ser ell mateix? A la tele, no? Està tot com a més encorsetat. A la tele moltes vegades has de... I ara veuràs per què t'he dit això. T'has de col·locar d'una forma més recta, has de mirar un punt fixe, la respiració, i aquí estan com a més relaxats. Jo ara veig un perfil, perquè la gent que no te coneixen físicament, és un senyor que s'acosta als 60 anys, fort, vale? Amb tatuatges per tot, amb una camiseta estreta, físicament molt ben plantat, no té un pot de beneit, una cinta en el cap d'aquestes així de pedaç, molt, molt motero, i amb unes ueres d'aquestes que són de, com a de sol, però també són per veure, no? Efectivament, tens això que t'afarres. Has vengut en moto aquí?
No.
No has vengut en blocart, esper?
No.
Has vengut en cotxe?
Sí.
Has vengut en cotxe. La teva experiència física t'ha obert moltes portes a l'hora de relacionar-te amb la gent, perquè tens aspecte de persona molt dura i en el mateix temps has tingut una vida molt dura. Quan tu te veus en el mirall, sabent que ara tens fills, que tens una família, any 2025, estàs orgullós de la vida que tens ara mateix?
I no és tant orgull, sinó... té més a veure... Ai, perdona.
No, veu, sí, la ràdio és meravellosa, per això és el que te deia. Ara a la tele hi hauria gent fent gestos i tal, aquí no.
Soc immune a la televisió, tot el que des i tal, m'enric, sí. Perquè és el que m'ha dit, jo finalment a cap... les vegades que he anat a la tele és, també he anat així, de suelto i fent la mateixa dinàmica que duc aquí.
Perfecte, això és molt bo.
És un altre de superpoders des divergents. No tenc filtros, llavors, com era allò, tu digue'm el que vulguis, jo faré el que m'ha sortit. En aquest cas, sóc un senyor major, però el meu estat físic, en el qual no pateix fatiga ni dolor articular agut, fa que en el meu cervell jo continuo tenint entre 15 i 16 anys. Cada vegada que entro dins del lavabo on tinc un mirall i encenc la llum, me dono un susto, faig un bop i dic, uau.
No t'esperes.
Tinc un senyor major que m'està mirant i després me dono compte, ops, són jo, i després dic, ei, no estàs gent malament.
Però mentalment tu te trobes com una persona molt jove, juvenil, I quan te vols mirar, dius, no, som un senyor de 50 i pico anys.
El pensament de senyor major el tenia, de molt major no, de major i malalt el tenia en 30-35 anys quan estava malament, i pràcticament no podia respirar, el dolor articular era 24 hores, dormia 2-3 hores diaris, això ja ho tenia. I el sentiment de culpa dels qui tenien que cuidar-me en el voltant meu, la càrrega que era per al meu voltant. Jo ara mateix, una vegada que m'he desfet d'això, el meu cervell és anar a fer coses, en l'actitud i la mancança de previsió de dir, però si això no ho veuràs acabat, ja no tens edat per sembrar arbres, tens gran sort de que tinc els recursos i puc continuar sembrant arbres. No pens en això, pens com estirant, no pens si els avore, és aquest pensament clàssic de dir qui planta un arbre no és per vore-lo, no gaudirà mai de ser seva ombra. Però jo, no, jo tinc el mateix sentiment i pensament, que és part de la divergència, de que estic en el meu pico diari en 15-16 anys. Després es mira i m'atona una imatge de senyor major i l'aspecte és el que tenia pintura fa 40 anys en les motos, la camiseta que duc, casualment posa les motocicletes van salvar la meva vida. Vale, perquè és on tenia l'hiperfoco i el que m'he trobat en Soblocker votant ara en l'aspecte lúdic i esportiu és que tinc un triciclo chopper en vela i jo maneig un estil de motos que tiren a clàssiques, bobbers o choppers.
Quina moto tens ara mateix?
Tinc diverses. Llavors...
Te consideres friqui en el bon sentit, a les motos?
Friqui ja ho era de nin. Quan és en l'aspecte de raro. Sí. Llavors, no, l'aspecte és algo que has devingut ara, que és, diguéssim, no és la moda, sinó la gent, un estil que mai passa, que és els clàssics, les motocicletes dels anys 40, 50, 60, és un estil que mai passa. Han viscut en els 80 i 90 diferents estils, en l'aspecte, però al final lo que funciona estèticament és la mecànica tradicional. És el més guapo, la senzillesa. Barcos clàssics, avions clàssics, vale, ja històrics, els avous i dices, uau. Bueno, en aquest aspecte, tot el que faig és... també té que veure amb la divergència. Tota la meva roba són vaqueros, camisetes, mocadors. Hi ha coses que mantenc des 86. M'he trobat l'altre dia que l'haig un mocador plegat que ara du el meu fill Max. Llavors, uau, com ha arribat això aquí? Perquè s'ha anat posant el mateix durant anys, perquè és el que menys dificultat me posa. Si me poses altre estil de robes, ja no puc modificar. Ja tinc un problema a l'hora d'escuir.
Que te vas posar per Cap d'Any?
No, el meu Cap d'Any és tal com me veus. O roba de feina, o roba de fer feina a cases, o roba de festa, que és el que me veus ara mateix. Ahir vaig anar a un funeral i duia exactament la mateixa roba que duc ara, llevat de la roba interior i la camiseta. I vaig canviant. Funeral, església, entrega de trofeus, entrevistes... I quan estic fent feina a casa, me canviaré els calçons vaqueros per uns de fer feina en quatre butxaques. I les espardenyes per poder ficar-me en el fang, a l'herba banyada, i la jaqueta i la sudadera són les mateixes. El mocador i els tatuatges també tenen que veure amb aquesta divergència. Tot el que he fet, cada vegada que surt a la carretera des dels anys 80, duc el mocador, o mocador i gorra cap enrere, quan no era obligatori dur casco, quan jo era joven todo esto era campo.
Vale? Exacte.
Llavors hi havia un temps en què no era obligatori el casco, sí, ni a carretera ni a ciutat, i després a carretera va ser obligatori, i després a carretera i a ciutat. El que m'he donat compte aquests darrers anys és que sempre, conduint en cotxe o en moto, duc el mocador. Que inconscientment, des d'adolescent i jove, m'ho he posat sempre que tingui que sortir en públic. I és una forma, després tenia el component de pilot de la Segona Guerra Mundial nipon, en el qual se posaven aquells mocadors en el cap per sortir a la lluita. I l'altre és, uau, ara coneixent la divergència, t'he sentit perquè sempre el que he volgut en sortir de casa meva d'en públic és agafar-me totes les parts del cervell, juntar aquest crani, que se m'ha obert diverses vegades en circumstàncies...
Percaigudes. i altres
més, més bé, diguéssim, divergència d'opinions en el carrer.
Vale. Vale.
I després, sobretot, sentir que el lòbul frontal, que no té comunicació en el cas de les divergents en el cervell emoc, en el primari, i els parietals, diguéssim, a l'hemisferi dret i l'esquerra, mantenir-los units. Això me dona aquesta petita pressió, ni massa ni molt poca, que noti que estic aquí per tenir control, centrar-me en el que estic fent, en aquest cas estar a la carretera, o mantenir una conversa estructurada amb qualcú, en aquest cas amb tu. Llavors té sentit en jo, en aquest cas, per tot això. Els tatuatges que veus tenen dos vessants. Mm-hmm. Vale? Tenc mig cos tatuat amb motius d'art maori, pintures de les cases de cerimonis mesclades amb motius de talles de fusta desblocar, que va ser fet a Nova Zelanda. No sóc maori, no duc tatuatges maori, però sí duc art maori. Llavors duc la meitat del cos, la meva cama dreta i el pit i la braça esquerra amb aquests motius d'art maori per aquesta connexió que tenc amb gent de l'altra banda i amb una eina que m'ha permès de generar una petita comunitat al voltant del vent. I els altres, els meus motius mariners, i aquest és una reproducció de qualcú que considero un germà que ja és mort, i vaig reproduir el mateix tatuatge que duia a l'avantbraç mesclat en cendres seves. I després els motius mariners, i quedo per aquí, però el meu mal nom és el darrer pirata, a la carretera.
Tu creus en Déu?
L'espiritualitat l'educ en el individu, vale? No crec en una deïtat per se, però sí en la necessitat que tenim nosaltres de creure en algo més i de mantenir una fe, que és el que m'ha mogut a jo durant molts d'anys, de dir que a qualque moment s'aniria aquesta foscor i aquestes ganes de llevar-me sa vida des de nin, d'aquesta sobrecàrrega que tenim emocional i mental. Llavors, també m'ha resultat fàcil perquè tens aquests, igual que tens aquestes davallades tan salvatges, sense control, instantànies, tens aquests subidons de dopamina en els quals jo ara estic aquí xerrant amb tu i tenc que contenir-me a dir una gavina que passen per aquí, per aquest bocí de sa finestra.
Has tingut aquesta... Has posat un exemple, però podria passar. O sigui, que veïs una gavina i que surtis passat, de sa conversa.
Ha passat sa que fa set i és... Que guapo, com planegen. Igual clar, que jo amb mon pare de nina en son motovelero. Llavors, constantment, tenc coses que me van cridant de per aquí. Tenc present en el tècnic de sa taula, en els que estan reunits, acaba de passar un altre volant cap allà. Tenc tot present. Intent centrar-me a sa conversa.
I tens aquesta lluita de dir, centra't en ell, mira-la en els ulls.
Sí, sí, claro. Tinc un monòleg 24 hores.
Te costa molt.
S'ha
dispers, no? No s'ha dispers.
No, dispers és, seria més bé una altra cosa. És parar atenció o tenir una atenció inconscient a tantes coses que dius...
Però saps que això és bo? No és dolent? Bueno. Perquè estàs viu i tens estímuls.
Bueno, és el que m'ha fet que sigui un dels tops mundials del Blockart. Continuo. Si hem demanat, uau, com ho has fet? Com has pujat de la darrera posició a la sortida i has arribat davant de tot el grup a la nostra categoria? I és, pues, no ho sé. I jo sempre acaba finalitzo els meus tutorials en els mundials o a qualsevol campionat és segueix les ordres del vent, és una qüestió física, i si mantens tres qüestions genèriques seguint les ordres del vent, te porta allà dalt. Estic competint amb altres, però constantment puc separar-me de lo que és el grup i centrar-me en fes la teva pròpia carrera. Fes la teva pròpia carrera. Mantén-te dins de les regles de la física, en aquest cas del vent. Llavors, si te centres amb altres, intenta seguir d'altres que van davant teu. Pot ser, la majoria de les vegades és una errada. Llavors, jo faig la meva carrera igual que he fet a la vida, diguem, finalment, a poc, no seguint els paràmetres d'altres, la plantilla d'un neurotípic. Llavors, he aconseguit sortint endavant, fent les meves pròpies regles a poc, i ara, en aquests darrers anys, dir, uau, estava en lo correcte, intuïa coses, la meva capacitat de dir, no estic per aquest altíssim nivell d'empatia feia que volgués seguir les regles que m'aproporcionaven qualsevol altra persona que digués fes això o això altre. Fracasso.
Queden, res, 2 minutets d'entrevista, no te pensis, que duim 48 minuts, ha passat volant, no, cada vegada que mires rellotge dic que han passat 10 minuts més. I vull acabar aquesta entrevista demanant per la teva família, quant de fills tens?
Doncs.
Tens dos. Com són els teus fills? Quina edat tenen?
15 i 17.
Adolescents.
Sí, com jo.
Com tu, exacte. Tenen, són quintos teus. Per la teva forma de pensar i de viure la vida. Com són els teus fills i si passes pena?
No, han de fer un camí i hi ha una dicotomia en la qual s'ha repartit aquesta divergència. Tinc una banda més introvertida i tímida del meu fill major i després tinc la banda extrovertida i mascletà contínua, que és el menut. Jo duc les dues i tots dos tenen aquest talent intrínseco a generacions de divergents i cada un fa el seu camí. Comprenguent això, lo difícil és tractar en jo en el meu dia a dia. Jo som la dificultat diària